Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El carlisme va mostrar unes arrels catòliques profundes com a senyal d'identitat enfront del liberalisme. La religió va esdevenir pels carlins una font de legitimitat de cara a aspirar al tron espanyol, encara més que les raons dinàstiques. El cas del pretendent autoproclamat rei amb el nom de Carles VII, el seu comportament en l'esfera política, en la militar i en la més privada, no sempre s'acompanyava del virtuosisme d'un presumpte príncep catòlic. Aquest fet va erosionar la seva imatge irremeiablement, fins i tot entre els seus propis seguidors. La sintonia entre el model monàrquic i el discurs catòlic va ser tan intensa que a partir del 1870 el partit carlista se'l va anomenar Associació Catòlica Monàrquica. Durant el sexenni democràtic es va potenciar el trasbassament d'autoritat dels pretendents carlins cap a altres autoritats, com el papa rei Pius IX. De fet, el carlisme va saber fer-se seva la idolatria a la figura del pontífex que s'havia desfermat en resposta a la crisi del liberalisme. Tot i la desfeta militar, uns anys després de la Tercera Guerra Carlista acabada el 1876, la majoria de bisbes de diòcesis catalanes es referien als seus fidels assegurant que ser catòlic era sinònim de ser carlista. En contrast amb aquesta estratègia, encara es fa més evident la pèrdua de prestigi del pretendent relacionada amb una vida poc devota. Carles Maria de Borbó i Àustria Este, més conegut com Carles VII, era més amic de balls i festes que no pas d'anar a missa. Les enraonies no afavorien precisament el seu prestigi com a líder de l'Europa catòlica, un líder que exercia l'autoritat en una cort a l'exili, sense disposar d'estructures de poder pròpies d'un estat. I al carlisme li calia revestir-se d'uns discursos i uns rituals que deixessin fora de dubte la seva existència, és a dir, una sacralització que el pretendent posava en perill amb una conducta allunyada de les proclames i els discursos. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Avui parlem d'una cosa que sembla òbvia, no? La relació de carlisme amb l'Església Catòlica és una cosa que teòricament no s'hauria de parlar gaire, perquè semblava que anava tot lligat. Però les relacions eren bastant més complexes de la simplicitat de la visió.
Sí, si ens mirem al segle XIX i ens mirem la història de l'Església al segle XIX, veiem que es produeixen certs canvis, certes festes, certes actituds amb els quals el pes de la religió és molt important i alhora està evolucionant i canviant. Ara, a mirat a principis del segle XXI, la religió la gent ho considera com un fet absolutament només individual i íntim.
Privat, sí.
Privat. Aleshores era una actitud col·lectiva amb la qual hi havia religió, tradició, família, exemplaritat, moralitat i uns valors determinats. Tot això havien de tenir els carlins. Tot això havien de tenir aquestes característiques. Pensem que és un segle, el segle XIX, amb el qual mai a la història de Catalunya s'han creat tantes ordres religioses, que això és una cosa molt sorprenent. Però, clar, a vegades, com que parlem
sí,
molt
sona,
més
sona medieval,
de,
no,
de la Catalunya Fàbrica Espanya i del món industrial i del moviment obrer i de les bullangues, en fi, hem de tenir... Aquest món existeix. I aleshores, dins d'aquest món, més enllà, diguem, dels nuclis industrials, la religió era una senyal d'identitat que marcava totalment la vida de tothom. Si el pretendent, si el candidat, si el rei a l'exili, si el que, en fi... tenia força per proclamar, amb el cas d'Espanya dos guerres i amb el cas de Catalunya tres guerres carlines, no tenia aquesta exemplaritat religiosa, és perquè la religió ocupava una part fonamental de la vida de moltíssima gent. I això era un gravíssim problema pel carlisme.
Qui ens acompanya avui és un bon amic del programa que feia temps que no teníem aquí i que estic molt content de tornar a veure, el doctor Lluís Ferran Toledano. professor d'història contemporània, doctor per la Universitat Autònoma i un dels principals experts del món carlí del país. Moltíssimes gràcies, doctor Toledano, Lluís Ferran, moltíssimes gràcies per ser aquí de nou a l'Enguàrdia.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, encantat de veure't, Enric, també fa un temps, i també molt, molt content de veure a un company, doncs, en Josep Maria Solís Sabater. Ell va ser el meu primer professor d'Història de Catalunya, per l'assignatura d'Història de Catalunya. Ell ens ha ajudat a moltíssims historiadors, a tota una generació d'historiadors, a justament treballar el carlisme, la història del carlisme.
Que ara recordo el dia que ho va dir, que va dir, home, almenys n'hi ha un. Encara, com si fos ara.
I això, doncs, bé, és molt important de poder-ho reconèixer, perquè bé, ara ens trobem aquí, no?, per poder parlar de la història del carlisme. Una història que sovint ha estat molt, en fi, molt caricaturitzada, doncs molt simplificada. Sovint es parla de la Catalunya interior, de la Catalunya de la muntanya catalana,
sí,
de la Catalunya del tractor, per exemple, no? Es diu, sí, una cosa, sí, com aquestes, sí, sí. Doncs com si els catalans de l'interior, entre cometes, doncs no fossin moderns o no fossin prou avançats, i com si, fins i tot també, la Catalunya interior no tinguéssim bones mostres de republicans, d'internacionalistes, sí, ciutats com Olot, la Seu d'Urgell...
I a l'inrevés.
I a l'inrevés.
La Catalunya més urbana o més
i
industrial...
Marítima.
O més marítima, sí. Com si no hi hagués casos moltíssims de visions més conservadores, més properes a la religió, més en contraposició al pretès liberalisme natural, entre cometes, d'aquestes regions catalanes.
Exacte. Per exemple, a Barcelona, doncs, Sarrià era la població del Pla, que era on més carlisme hi havia, no? Sí, sí. O, per exemple, tots aquells centres...
Tortosa era una ciutat importantíssima al segle XIX, i ho continua sent, però amb el segle XIX claríssimament, i era una ciutat bàsicament carlina, esclar, això...
O Manresa, no?
I Terrassa, i els nuclis carlins de Terrassa.
Nuclis a Reus, perquè Reus és una ciutat bàsicament liberal, però hi havia nuclis molt importants del carlisme, etcètera, vull dir que està ple... És que no.
Per això és important de parlar, no? Perquè almenys podem desdibuixar, doncs, aquests... Sí. Aquests mites, no?, doncs, que poden haver sobre una qüestió que ha estat tan capdalt en la nostra cultura política, no?, que ha definit a Catalunya també. No només... Catalunya ha tingut monàrquics, ha tingut carlins.
I tant. I
molt republicans. Jo penso que majoritàriament republicana, però també monàrquica carlina. Aleshores, és interessant de poder veure què és el que hi ha al darrere.
Parlem, bàsicament, ens centrarem avui, perquè és impossible, òbviament, abastar moviments tan extensos, amb la figura de Carles VII i d'aquesta època. És la figura clau, una de les figures claus, bàsicament la Tercera Guerra Carlina, la guerra teòricament final, encara que alguns carlins diuen que la Guerra Civil del 36-39 és la Quarta Guerra Carlina.
Sí, tot això. Fins i tot ho han escrit.
Sí, sí, i tenen una certa base, tampoc no és una bogeria absoluta, per dir-ho, ni molt menys, una mica retorçat l'argument, però no és una bogeria. Però la Tercera Guerra Carlina, que és aquesta que de 4 anys, la guerra dels 4 anys, que de la dècada dels 70 del segle XIX, és un moment també de transformació. Els carlins té algun sentit en aquell moment? Hem vist la Primera Guerra Carlina té un cert sentit, diguéssim. La segona és, de fet, una revifalla. Però la tercera, ja a finals de segle, amb tot el que comporta, no comencen a estar fora d'època, els carlins, en aquell moment?
Clar, precisament aquells que estaven en contra del carlisme deien això, deien no té sentit, sembla que sigui un contra... En fi, deien un cadàver putrefacto, per exemple. Hi havia un cèlebre periodista, Joan Manyé i Flaquer, que era el principal ploma del Diari de Barcelona, que deia això, és impossible que el carlisme es pugui revifar. Però, en canvi, va ser així. I per què? Perquè, a veure, ja havien passat força anys d'experiència de com funcionava l'estat liberal, d'experiència d'un parlamentarisme que ells deien que era fals, però és que, efectivament, funcionava a través del caciquisme. Ja amb trampes electorals. A més, un altre factor, i és que, diríem que la dreta moderada, el liberalisme moderat, estava molt en crisi, diríem, molt erosionat, perquè la seva principal bandera, que era la reina Isabel II, havia entrat també en una, en fi, en un declivi, no?, de la seva imatge, de la seva representació, que penso que serà molt interessant entrar, perquè precisament la figura de Don Carlos apareixerà en contrast a la figura ja, doncs, molt criticada, no?, doncs,
decadent,
i rumors, no?, del seu comportament privat, no?, que havien contribuït a la crisi, no?, de la de la dinastia també, no? I de la crisi de la monarquia. Clar, per tant, que l'àmbit, en bona part, l'àmbit catòlic, estava orfe, no? I aquí apareixia una figura, que era un jove, que era Don Carlos, havia nascut l'any 48, 1848, havia nascut a l'exili, diríem, a Ljubljana, era una ciutat, una principal, de les principals ciutats d'Eslovènia.
De l'imperi austro-hongarès,
per tant. A més, en un...
aquell moment no era l'imperi austro-hongarès, de, no. De l'imperi austríac, sí.
Austríac. Però en un context molt interessant, que era, clar, les revolucions del 1848 són revolucions en plural a tota Europa, que tenen un contingut no només polític, sinó també social. No? Per tant, hi ha un canvi de tendència, un canvi d'època. I a més, perquè tota Itàlia, la península italiana, es trobava en un procés de transformació. Les diverses monarquies, diversos estats, doncs eren, doncs, diríem, incorporats al nord d'Itàlia, no? Doncs, amb una monarquia de tipus liberal, i això feia que, diríem, que tot el món catòlic, almenys de l'Europa del sud i també de Sud-amèrica, estigués molt polititzat, molt activat, pensant a veure, mirant què passava a Itàlia. I clar, la monarquia espanyola, Isabel II, aquesta reina liberal, estava a favor, no?, finalment, de la unificació d'Itàlia i reconèixer el regne d'Itàlia, el regne d'Itàlia liberal. I en canvi el carlisme i la figura de Don Carlos se n'era posicionant en la defensa dels territoris del papa, la defensa de la Itàlia, de la Roma, diríem, catòlica, i això suposarà, doncs, bueno, que donarà ales a aquest carlisme, no? Diríem que ocuparà l'espai polític, un espai polític buit, i serà capaç també de modernitzar les seves estructures, propaganda, tenir diputats i ser una oferta política extraordinària. A Catalunya arribaran a ser la tercera força política, però arran, tocant a la primera, en nombre de diputats. Quan hi hagi les eleccions amb sufragi universal masculí, que contemplin la màxima mobilització de les forces polítiques, la carlina a Catalunya obtindrà 11 diputats, no? I la resta obtindran un, dos més que ella, però diríem que quedarà a frec. I això havia estat impensable, no? Fins i tot que es presentessin eleccions i que tinguessin una audiència tan important. Pràcticament la quarta part dels diputats carlins de tot Espanya s'obtindrà a Catalunya.
Per tant, abans just de l'esclat de la tercera carlinada, hi haurà un procés de modernització en certs sentits del carlisme, convertir-se en un moviment més adequat a la seva època, però amb unes bases catòliques, de furs, tradició, etcètera, etcètera, que venen del passat. És una barreja, sí, que pot costar entendre, però que ho hem vist amb altres partits, com s'han transformat amb els anys i han donat un gir, et pot agradar més o menys, però un gir a la seva manera, sí, de fer, modernitzant el seu espai.
S'ha adaptat,
sí. Sí, fins, sí, i tot creant el que amb un altre component serien les cases del poble, creant aquestes agrupacions carlines populars en un barri tan industrial com Sant Andreu, i, en fi, i el barri dels... i el centre dels carlins, encara existeix aquesta entitat amb, sí, sí, aquest nom. No?
A tot Catalunya hi ha molts círculs catòlics,
sí,
el círcul,
sí, sí, el círcul
catòlic, sí, ateneus catòlics, etcètera, etcètera.
Sí, Lluïsos,
que molts d'ells, no tots, però molts d'ells venen d'aquest moment del carlisme, i aquest procés de modernització del carlisme, perquè és un moviment molt més popular. El Don Carlos és la figura capdalt amb això, o és una figura que tot el carlisme té clar que aquesta transformació s'ha de produir?
No, és absolutament principal, no? És, a veure, poder tenir, doncs, un candidat amb cara i ulls, diríem, que contrastés molt, molt, comparat amb la figura del marit d'Isabel II, que era el seu cosí Francisco d'Assís de Borbón, que tothom li deia doña Francisquita, clar, la propaganda carlina...
Amb mala lluna, perquè hi havia una homofòbia molt intensa,
Extraordinària.
Sí, sí. Que ajudava concepte, també la vida llicenciosa de la reina.
Evidentment, sí, sí. Don Francisco era homosexual, pràcticament posaríem la mà al foc, i tenia amants masculins, etc. I a més era molt efeminat amb les seves formes, de manera de fer, i això contrastava molt amb la teòrica i pretesa habilitat del rei, no? Esclar, el rei consort, però el rei.
Per aquesta raó, el tema dels models masculins, de la masculinitat, és tan important, no? Doncs aquests models de virilitat, de, diríem, de, també, no?, oferir una imatge del rei militar, no?
Exacte,
doncs que,
sí, sí.
Per exemple, es deia Don Carlos sabe montar a caballo, deien coses d'aquestes, no? I no se hace, no es fa la toilette com les senyoretes, no? En relació...
Com dient que, en canvi, el marit de la reina, no.
Exacte, exacte. I, a més, era públic i notori que Isabel II doncs havia tingut diversos amants, no? I, esclar, això, repeteixo, havia contribuït a la seva erosió, no?, de la representació de la monarquia, perquè, clar, és que la monarquia, el rei, encara era l'epicentre, diríem, era una representació simbòlica, però tenien de l'Estat, però tenia prerrogatives, tenia funcions... doncs podia, per exemple, donar i donava càrrecs, empleos, no? Càrrecs, doncs podia dissoldre les corts, vetar les lleis, depèn de cadascuna de les constitucions que hi haurà al llarg de la història contemporània d'Espanya, però diríem que no era una figura merament decorativa, la del monarca, no? I clar, aquesta qüestió de l'exemplaritat, no? Doncs la reputació del monarca, doncs, en fi, havia d'anar acompassada dels nous valors que la societat liberal burgesa estava imposant. I clar, aquí la paradoxa és que un rei carlista, un bon rei carlista, doncs estava adoptant, almenys aparentment també, doncs el que la pròpia societat liberal burgesa a Europa, arreu d'Europa, estava reclamant, que era, doncs, certament, un rei que manés, amb autoritat, un rei cavaller militar amb dots, diríem, d'exercici del poder, paternal, un rei paternal, però al mateix temps que fos un príncep catòlic, no?, que pogués fins i tot alliberar, emancipar l'Europa catòlica d'aquests governs liberals, decadents, no?, que penseu que durant aquells anys hi haurà un episodi a França, no?, que és la Comuna de París, que també va alarmar, no?, les classes benestants.
1871.
Clar, clar, clar. No? I per tant, el perill de la revolució. I per tant, aquí que tenim, d'una banda, un príncep catòlic que, doncs, tothom no dubta que defensarà la causa del catolicisme, però al mateix temps no té l'ataca, no?, doncs, que té, doncs, el model de la monarquia anterior d'Isabel II i de Francisco de Assís Borbón. I, si em permeteu, per acabar-ho d'adobar, Don Carlos tenia un germà que és una figura important, el germà de Don Carlos, Alfonso de Borbón i Àustria Este. Aquest personatge, ell havia estat membre de la Guàrdia Suïssa a Roma, dels Zuaus pontificis. Per tant, clar, quan es parla de la família reial, de la monarquia carlina, es parla de Don Carlos, es parla de Don Alfonso, vestit de Zuau, defensor de Roma, per tant, doncs, claríssimament, doncs, abanderats de la causa catòlica, i fins i tot, doncs, de l'esposa, que no hem dit res, l'esposa de Don Carlos, Margarita, de Borbón Parma,
la princesa de les Parma. Carlines, les dones carlines es deien les Margarites.
Les Margarites.
Sí, sí. Que, el prestigi d'ella.
Sí, sí, sí.
Sí, que és representada com una perfecta, diríem, esposa. Hi ha una famosíssima litografia que, diríem, es divulga durant aquells anys, que és en un quadre, és una escena en un saló burgès. Don Carlos està vestit de civil, no de militar, llegint un llibre, té un llibre a les mans, cosa curiosa, no? I Margarita, l'esposa, té la criatura, que havia nascut feia poc, en els braços, no? I dempeus està Don Alfonso, el germà de Don Carlos, vestit de suau pontifici. És a dir, aquí tenim, diríem, la dona, no?, l'àngel de la llar, l'espòs, el marit, un model de masculinitat apropiada a la cultura carlina, però fins i tot a la cultura liberal burgesa de l'època, com que competia amb la figura de Don Francisco d'Assís. I, esclar, l'escàndol serà el que arribarà venint, el que anirà venint, doncs, amb el pas dels anys, durant la Guerra Carlina i a la postguerra, doncs, que aquesta imatge de Don Carlos, doncs, en realitat, doncs, també entrarà en crisi, no? I això és un aspecte poc vist, poc analitzat, de la història del carlisme, i que, bueno, ara segurament tindrem ocasió d'anar parlant.
Perquè aquesta transformació del moment carlí, potser per molts carlins no devia resultar senzilla, més aviat al contrari, devien veure-ho com una traïció, com ha passat molt sovint amb tants i tants moviments d'una càrrega ideològica important. En quan hi ha transformacions, que poden ser evolucions o no, tot és molt discutible, hi ha una part de la gent que sempre els ha seguit, que considera que allò és una desviació, revolució, no és una transformació. Suposo que això devia passar també amb molts carlins de primera hora.
Sí, hi ha un sector de veterans, no? a més de vells generals que havia combatut a la primera i a la segona guerra carlista, que jo penso que més que por al jove pretendent és que aquest jove pretendent intenti una altra guerra, no? Que intenti aixecar, fer una guerra de guerrilles, una guerra de partides, sense garanties de guanyar. Per exemple, hi ha un cèlebre general de la Garrotxa, doncs, Josep Estartús, que havia batallat durant la Guerra dels Matiners i aquí no ens hi fiquem, no mirem de tenir una guerra de trabucaires, eh? Una altra vegada no desenterrem, direm, el trabuc. Hi ha d'altres que estan envejosos, es podria dir també, no?, una mica gelosos de la importància que tenen joves intel·lectuals, periodistes, advocats, que fins i tot venen de famílies liberals, allò que parlaven dels canvis i de les transformacions, venen de famílies liberals i que després s'han polititzat en sentit carlí. I aquests joves comencen a tenir, doncs, una importància molt gran en la direcció política, electoral i periodística del carlisme. I clar, tens a les velles, no?, totes aquestes velles glòries del carlisme una mica, doncs, molestes, perquè veuen desplaçada, doncs, la seva capacitat d'influència en el nou pretendent.
A partir de la revolució de setembre del 1868, la premsa i la propaganda carlista es va esforçar per donar una imatge del seu rei, no només com un monarca restaurador, com altres que corrien per Europa, sinó com el príncep salvador del catolicisme. El 1869 es fa pública una carta manifest de Carles VII adreçada al seu germà Alfons de Borbó. Lluny de ser un document familiar íntim, la voluntat era que les seves paraules arribessin al poble.
Yo no puedo, mi querido Alfonso, presentarme a España como pretendiente a la corona. Yo debo creer y creo que la corona de España está ya puesta sobre mi frente por la santa mano de la ley. Con ese derecho nací, que es al propio tiempo obligación sagrada. Mas deseo que ese derecho mío sea confirmado por el amor de mi pueblo. España no quiere que se ultraje ni ofenda la ley de sus padres. Y poseyendo en el catolicismo la verdad, comprende que si ha de llenar cumplidamente su encargo divino, la Iglesia ha de ser libre. Sabiendo y no olvidando que el siglo XIX no es el XVI. España está resuelta a conservar a todo trance la unidad católica, símbolo de nuestras glorias patrias, espíritu de nuestras leyes, bendito lazo de unión entre todos los españoles. Cosas funestas, en medio de tempestades revolucionarias, han pasado en España. Pero sobre esas cosas que pasaron, hay concordatos que se deben profundamente acatar y religiosamente cumplir. Mi pensamiento fijo, mi deseo constante, es cabalmente dar a España lo que no tiene, a pesar de mentidas vociferaciones de algunos ilusos. Es dar a España la amada libertad que solo conoce de nombre. La libertad que es hija del Evangelio, no el liberalismo que es hijo de la protesta. La libertad que es al fin el reinado de las leyes cuando las leyes son justas, esto es, conforme al derecho de la naturaleza, al derecho de Dios. La España antigua fue buena para los pueblos, no lo ha sido la revolución. La parte del pueblo que hoy sueña en la República vaya entreviendo la verdad. Al fin se verá clara y potente como la luz y verá que la monarquía cristiana puede hacer en su favor lo que nunca harán 300 reyezuelos disputando en una asamblea clamorosa. Los partidos, o los jefes de los partidos, codician honores, o riquezas, o imperio. ¿Pero qué puede apetecer en el mundo un rey cristiano sino el bien de su pueblo? Pensando y sintiendo así, querido Alfonso, soy fiel a las buenas tradiciones de la antigua y gloriosa monarquía española y creo a la vez ser hombre del tiempo presente que no desatiende el porvenir. Tú, hermano mío, que tienes la dicha envidiable de servir bajo la bandera del inmortal pontífice, pide a ese nuestro rey espiritual para España y para mí su bendición apostólica. Y a Dios que te guarde, hermano mío. Tuyo de corazón, tu hermano, Carlos.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Lluís Ferran Toledano i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant d'aquesta època de finals del XIX, la tercera carlinada, i sobre la relació del carlisme amb l'Església Catòlica. Hem sentit aquesta carta, una carta que es va voler fer pública a propòsit, per tant és una carta molt relativa, de Carles, del rei carlí, del pretendent carlí, amb el seu germà, en la qual expressa aquests desitjos de canvi i de modernitat dins de la tradició, que és una cosa combinada, complicada de fer. Això es va demostrar de seguida, aquest intent d'agafar, diguéssim, els sectors, que n'hi havia molts, conservadors del liberalisme, per portar-los davant del desastre que era la reina Isabel II i després el desastre, des d'aquest punt de vista, que serà la Primera República?
Totalment, totalment. A veure, aquesta carta manifiesto, una primera cosa interessant és que serà un document recordat en la història del carlisme pels propis carlins a finals del segle XIX, principi del segle XX. És a dir, quan ells diguin nosaltres pensem d'aquesta manera, van a la carta manifiesto. Per tant, és un document, diguem, fundacional, ideològicament fundacional, ja rellevant de per si. Sembla que tot apunta a que va ser un escriptor catòlic valencià, Antoni Aparici Guijarro, el que va ser la persona que li va donar forma i fons, si es vol, doncs, al document. El document també deia, entre altres coses, que don Carlos estimava, deia així, jo estimo la descentralització, sí, de la descentralització, i voldria, o sigui, el meu interès seria que totes les províncies, però el sentit de província no era el de Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, no? Sinó el de la província catalana, o la província
Andalusa,
Germania... Més romà que no, sí. Que no pas de l'any 33. No?
Exacte. Doncs deia que totes les províncies s'igualessin a les basques, perquè les províncies basques tenien encara els furs que no seran eliminats fins l'any 76, els navarresos l'any 41, doncs bé, que s'igualessin quan al règim interior. Després m'agradaria poder dir alguna cosa sobre la Diputació carlina i les competències i facultats que tenia, perquè quedarem garrativats, però aquest document el que fa és assenyalar, a veure, jo sóc modern, diu així, bé, vol dir això, jo m'adaptaré a les circumstàncies, però sóc també un rei tradicional. A veure, la modernitat doncs no té una sola cara. Hi ha molts estudiosos que parlen i parlem de modernitats múltiples. Hi ha diversos projectes de modernitat, no? I a Catalunya existeixen diversos, no només un, no només el liberal, sinó també el del sector que representaria històricament el carlisme.
Sí, sí, i la modernitat en aquest cas vol dir de que tots els territoris tinguessin la seva pròpia personalitat per anar a fer com una mena d'estat d'alguna forma o altra entre federal i confederal, però des de bases conservadores. I això l'estat espanyol no ho contempla, en aquest aspecte no ha sigut modern, a excepció dels períodes republicans.
És una mica el concepte, portar-ho, estirar-lo, el concepte Àustria, diguéssim, d'un estat que mica en mica va mantenir cada cop els seus llaços interns entre els diversos regnes són més intensos, però al mateix temps té un cert marge de maniobra per garantir aquesta tradició particular de cadascun d'ells. Seria una cosa així. A veure, no sé si ho interpreto bé.
Sí, és que a més el carlisme històricament, tot i les diferències, el de la primera meitat del segle XIX i de la segona meitat del XIX, principis del segle XX, tocant ja la Segona República, ja havia manifestat un interès pel que els historiadors parlen del el que era el provincialisme, la defensa i l'atenció als interessos de la província, que ja és, de fet ja és present inclús entre els diputats catalans que van anar a Cádiz. Els diputats catalans que van anar a Cádiz van anar amb una instrucció que era la de si era possible, no? Si el monarca, si el rei, que aleshores Fernando VII estava segrestat d'aquella manera pel Napoleó, doncs que restablissin els furs de Catalunya.
Sí, sí, el diputat de la Vall d'Aran reclama això.
Directament.
Reclama això, clar. I, però clar, estem parlant de almenys preservar els furs, entre cometes, existents, és a dir, el dret privat català, perquè clar, la institució de l'hereu, el cens emfeitàutic, tot aquest tipus d'institucions eren claus per l'economia catalana i per un determinat model social, familiar, agrari, etc. No? Clar, agrari i urbà. Aleshores, el carlisme i molts altres sectors el que defensen és perquè el provincialisme és molt transversal ideològicament, però allà també trobem el carlisme. Per exemple, hi ha una cèlebre també, un cèlebre aixecament, una revolta, que és la dels malcontents, dit així, 1827, pocs anys abans de la Primera Guerra Carlista, però de fet són precarlins tots aquests, que un autor francès publica un llibre on diu que els carlins catalans s'han aixecat per defensar la seva cultura constitucional, la seva nació de lleis pròpies, no? I després en trobem altres testimonis. Per tant, això jo crec que encara està entre els historiadors per debatre i veure que hi ha en el fons. Ara bé, clar, una cosa és quan el liberalisme porta molts i molts anys funcionant, un estat centralitzat, l'administració centralitzada, i arriba als anys del sexenni, aquests anys que ens ocupen, de Don Carlos, de Carles VII, doncs el factor aquest, no?, de demanar una descentralització política a través del foralisme sigui una cosa ben real, perquè arribarem als inicis de la Guerra Carlina, l'estiu de 1872, que Don Carlos també prometi, fa un document solemne, on promet la devolució dels furs als territoris de la Corona d'Aragó. Però s'ha de dir que dels territoris de la Corona d'Aragó, l'únic que estava aleshores amb les armes a la mà, els carlins, eren els carlins catalans, perquè els valencians encara no s'havien incorporat, ni els aragonesos. Eren pràcticament els carlins de catalans els únics que havien mantingut la flama de la lluita, perquè ni tan sols a la part nord, diríem, allò havia aconseguit reeixir, no? Ho serà a principi del 73. Per això que el carlisme català, en relació al carlisme, diríem, hispànic i de diríem també, no?, de l'antiliberalisme europeu, ocupa un lloc molt destacat, molt destacat. Podem parlar fins i tot d'una internacional blanca, en relació, sí, sí, doncs, a les solidaritats monàrquiques. I es veurà quan a Catalunya es creï un batalló de suaus pontificis, de gent vinguda d'arreu d'Europa, a combatre, doncs, per la causa de Don Carlos.
Perquè també aquí s'ha de tenir en compte, com deies molt bé, el fracàs continuat absolut del liberalisme, del pretès liberalisme espanyol.
Parlem de la relació amb l'Església, que en aquest moment ja sempre ha sigut important, en el moment carlí, però que als anys 70 del segle XIX la situació és ben complexa en comparació com ho veiem ara, diguéssim. Perquè, esclar, recordem, hi ha un estat pontifici prou gran, no estem parlant del Vaticà, sinó que són territoris força extens que van de banda a banda de mar, diguéssim, per tant, de l'Adriàtic al Tirrè, sense cap mena de problema, que a més té una potència molt gran, que és una església que cada cop més s'ha alineat amb determinats moviments conservadors i que, per tant, se sent còmode amb el carlisme, i això és l'església de cada dia. No estem parlant de quatre bojos que estan en un bisbat. És una església molt extensa on la majoria immensa de bisbes i capellans combreguen, i mai millor dit, amb aquesta visió del món. Com ho vivien, això? Perquè, és clar, els carlins devien tenir la sensació de que si no guanyaven ells, l'Església podia caure o podia transformar-se en un desastre molt allunyat d'aquesta visió. Devia ser un moment apocalíptic.
No, exacte. És que és un moment apocalíptic per ells, no? Clar, que caigui Roma, que el papa sigui pres, no? Parlant de la presó del papa, que per ells és una insulciada brutal. Clar, aquí la pregunta a fer-se és, segons el meu punt de vista, no? És... com és possible que la causa de Déu, no?, que és la causa dels catòlics, la causa de Déu, perdi les guerres? És a dir, com és possible? Has de poder-t'ho explicar. I el que fan els carlins al llarg del temps i no només els carlins, tots aquells que hagin tingut aquesta opció, són dues coses, tenen dues respostes. Una, que no hem estat prou bons catòlics, és a dir, els nostres pecats. I aquí entraria el tema... És un clàssic. Sí, sí. Aquí entraria doncs, el tema també de la
càstig diví,
corrupció sí, sí, i tal. No? Bueno, l'altre és que el liberalisme utilitza el diner, els calés, per comprar voluntats d'alguns caps carlins, alguns capdills, i això fa en fi, no? Doncs que tu tinguis menys força, perquè els altres tenen el diner, no? El diner liberal, que a més s'ha obtingut de manera poc honrosa, no? És a dir, doncs, a través de la desamortització, comprant béns...
Venent els béns de l'Església,
a baix preu, sí, sí. O un preu, doncs, en fi, no? Tenint informació privilegiada, etc. Hi ha nous rics, noves fortunes, i bé, aquests diners, bé, durant la Tercera Guerra Carlina, es van utilitzar diners per... Com a, també a Cuba, també s'ha utilitzat molts diners a Cuba per intentar acabar amb la Guerra Cubana, doncs també per acabar la guerra, per exemple, pel cantó de Castelló, pel cantó del País Valencià. I prèviament, durant la Guerra dels Matiners, està demostrat doncs, com alguns caps carlins van ser comprats. No? I per tant, doncs, aquesta idea del diner, de la traïció liberal, del poc honor. El concepte d'honor era una persona amb honor era que tenia honra pública, era la dimensió pública de la honra, de la honradesa. Doncs el que s'estava demostrant és que el liberalisme en si mateix, com dirà un escriptor, era jove carlí, després ja no estarà amb els carlins, que era Félix Sardà i Salvany, no? Un cèlebre escriptor que dirà que el liberalisme és pecado.
Bueno, és capellà de Sabadell, no?
De Sabadell, sí, sí, exacte. Importantíssim, perquè serà un best-seller, el liberalisme és pecado.
Bueno, un munt d'edicions. I després s'ha de veure, en fi, totes les publicacions tan populars del pare Anton Maria Claret, etcètera, etcètera, sempre defensant la religió i la honorabilitat davant, diguem, d'aquest liberalisme, no?
Per molt que la propaganda carlista descrivís el pretendent al tron com un jove catòlic i fidel al Santa Seu, la realitat no era ben bé aquesta. En el dietari íntim, Carles VII escriu algunes reflexions que mostren el desacord amb les posicions dels carlistes més conservadors, com per exemple l'advocat exiliat Juan Bautista Cos i Duran, que el va visitar en la cort a l'exili.
Cos i Duran és un hombre pequeñito, que lleva un sombrero muy alto. Sus ideas y su figura han hecho que Margarita le llame el aborto de hace dos siglos. Dos memorándums de Cos y Durán imposibles de extractar, porque no tienen desperdicio ni de una letra. Es la colección más seria de desatinos, herejías políticas, planes inverosímiles y grotescos, y antiguallas de mal gusto que haya podido salir de la pluma del orate más carlista rancio de la cristiandad. Deben conservarse como oro en paño para que sirvan de muestra de lo que dan de sí ciertos sabios antiguos del partido. Basta indicar que no conoce, ni por el forro, ni las costumbres, ni las leyes de la antigua y venerada España, que para él, como para otros miopes, la antigüedad es Fernando VII, que las innovaciones que propone todas son de nombre y grotescas, que quiere una especie de cortes donde se empiece rezando no sé cuántas cosas, que enumera minuciosamente, formadas por casullas y maestros de escuela, y que, por último, es más católico que el Papa y exige de mí, so pena de excomunión, que anule cuanto se ha hecho en todo y especialmente en bienes nacionales del 32 acá. Con consejeros como este podría renunciar al trono por secula seculorum. Si un periódico liberal cogiera copia de estos desvaríos...
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Lluís Ferran Toledano, acabem de sentir aquest personatge. No sé si qualificar-lo de ridícul, perquè realment és una exageració absoluta. Això n'estava ple, la cort carlina, o era... Perquè, aviam, el lògic és pensar que, com a tot règim de tota mena, sempre hi ha personatges absolutament estrafolaris, però que en general la gent té una mica de seny des del seu punt de vista ideològic. Però sembla que la cort carlina també això hi proliferava relativament.
Bé, ell, Cosi Duran, era un advocat de Cervera, El que passa que s'havia format, és a dir, fins i tot havia anat a estudiar a la Universitat de Montpellier i per tant s'havia educat, format i construït a si mateix, doncs, en l'exili, no? I per tant aquí tenim la veu d'un exiliat que havia defensat en algunes publicacions la legitimitat que tenia, doncs, els avantpassats de Carles VII, doncs, per ocupar el tron d'Espanya, i el que fa és visitar un jove pretendent que coneix Espanya també d'aquella manera, i que i aquí el que és frapant, el que és sorprenent, és que la pròpia dona de Don Carlos, aquest àngel de la llar, Margarita, que després ella fundarà i serà el cap visible d'una associació de dones que tenen cura dels hospitals, no? l'Associació de la Caritat, i que serà això, l'emblema, no? Diríem, el símbol de les dones carlines, doncs que digui això, no? Doncs que fins i tot és una figura, doncs l'aborto, no? L'avortament, no?
Sí.
Clar, això els carlins no ho sabien, evidentment, no? I és interessant des del punt de vista del vocabulari, el llenguatge i les pròpies representacions que tenien aquests dos joves pretendents. Don Carlos té el 68, té 20 anys i la seva dona un any menys, no? Perquè són molt joves, encara que també no és el mateix tenir 20 anys el 1868 que ara, eh? També, sí, la cosa és diferent. Però clar, que començaven a rebre, no?, gent de diverses edats, veterans d'altres guerres, i veure quina és la seva actitud davant d'aquesta gent. No? Pot sorprendre, però sí que van haver alguns, i precisament hi ha un sector d'aquests que diem més ultramuntà, no?, més ultracatòlic, que comença a no estar del tot d'acord amb algunes disposicions del propi rei durant la guerra. Per exemple, és el cas del cèlebre bisbe de la Seu d'Urgell, Josep Caixal i Estrader. Aquest senyor, Caixal i Estrader, havia estat una de les veus principals en el Concili Vaticà I, que justament s'havia celebrat durant aquella època, una de les veus principals de l'Episcopat català, i va arribar a ser el vicari general castrense de les tropes carlines, és a dir, la principal figura eclesiàstica dins del món carlista durant la guerra, no? I aquest senyor, que tenia tota aquesta autoritat, arriba a dir per carta, jo he consultat algunes cartes d'ell adreçades a carlins catalans, dient la guerra està perdent el seu caràcter de croada, el seu caràcter de lluita catòlica, no m'acaba d'agradar molt, en fi, algunes conductes i actituds particulars i personals del monarca, fins i tot també perquè s'està ficant, diríem, en l'esfera religiosa, és a dir, el monarca havia de manar sobre els aspectes purament civils i els aspectes morals era l'Església, no? I per tant, aquí ja trobaven algunes tibantors, alguns problemes. I també diu Caixal, diu, vigileu perquè, diu així, els aires de Castella bufen per la cort, dient, sobretot alertant algunes comissions de catalans que van voler anar a visitar a Don Carlos Estella o en aquesta cort itinerant que tenia pel territori del País Basc i Navarra, doncs que volien demanar el retorn dels furs, precisament, no? Per tant, Caixal també aquí i altres carlins, doncs, van estar preocupats per aquesta qüestió. Potser no tots són tan estrafolaris com era el Cosi Duran, i Caixal era un tio seriós, Caixal era
molt important,
molt important, era l'encarregat, a més, al costat de Claret, de la cèlebre llibreria religiosa, és a dir, l'empresa editorial més moderna i més important de la Catalunya de meitat del segle XIX, el que s'encarregava de la traducció i dels llibres de teologia, no?, d'alta política eclesial, doncs era Caixal i no era Claret era més del devocionari popular, i bé, estem parlant d'una figura molt, molt principal, no? És a dir, hi ha una gran part de l'Església catalana està implicada, el que passa que també té l'experiència de la Primera Guerra Carlina. A la Primera trobem la majoria de bisbes implicats directament amb el carlisme, a la Tercera Guerra trobem que és una minoria de bisbes, però en canvi en la base social molts capellans al costat de la causa de Don Carlos.
En aquest sentit, l'autonomia, diguem-ho així, que tenia els diversos territoris, la Diputació de Catalunya també devia ser més crítica o més favorable a aquestes noves actituds, entre cometes, modernes del pretendent.
Sí, a veure, el que, clar, Don Carlos havia fet una promesa formal de devolució dels furs l'estiu de 1872. Justament en aquella època, durant aquelles setmanes d'estiu del 72, apareixen notícies a la premsa, doncs, d'entrades de joves a les poblacions que demanen armes per defensar els furs de Catalunya. És a dir, que els visques als furs, diríem, estan al costat, apareixen al costat dels visques a Don Carlos, a la Unitat Catòlica, abajo el rei estrangero, que era en aquella època Amadeu de Savoia, el rei italià, etc. No? Clar, però durant el 73, que és la Primera República, i el 1874, doncs direm que la causa foral havia quedat encara, doncs, provisional. I el que fa un sector del carlisme és mirar de revifar aquesta reivindicació i demanar a Don Carlos, de la mateixa manera que estava jurant els furs davant de l'arbre de Guernica, els furs bascos, doncs què passava amb la causa dels furs catalans. Després de diverses comissions, on fins i tot una molt famosa, que on el propi germà de Don Carlos, Don Alfonso de Borbón, li diu per carta: això t'ho dic no solo como tu hermano, no només com el teu germà, sinó com a espanyol, que vigila que la comissió de carlins catalans, sota la paraula furs, el que en realitat demanen és la independència de Catalunya. Això ho escriu, ho he consultat jo a la Real Academia de la Història. Clar, evidentment no demanava la independència de Catalunya, no era això, per això una altra vegada més són quines són les representacions mentals que tenen tots aquests, i de quina idea tenen d'Espanya. Normalment la direcció del carlisme sempre va ser molt opaca a les reivindicacions, a aquest tipus de reivindicacions també catalanes, en el sentit dels furs. Trobem, abans deia Caixal, el bisbe Caixal. Viva Caixal havia ungit, sabeu, doncs, administrar els sants olis a Don Carlos quan va entrar a Loyola, al santuari de Loyola, per tant, epicentre dels jesuïtes, no? una escola importantíssima també tindran allà de formació de les elits basques, doncs allà va ungir el bisbe Caixal, doncs, a Don Carlos, no? Doncs, bé, finalment obtenen que els catalans podran organitzar una diputació de guerra, que això serà a l'estiu del 74. El novembre del 74, diríem, ja finalment s'organitzarà a Sant Joan de les Abadeses. I bé, simplement dir que entre les seves facultats tenien poder fiscal, és a dir, ells recaptaven impostos, tenien una audiència del tema de justícia, Mossos d'Esquadra, perquè crearan una altra vegada el cos de Mossos d'Esquadra, que havia estat dissolt per la revolució del 68, tindran competències plenes sobre hospitals, i encara em deixo alguna, és a dir, sobre comunicacions, correus, segells, etc. Déu-n'hi-do, per no ser simplement una diputació de guerra, doncs que a Vic, a la Seu d'Urgell, a Olot, no, doncs faran festes, allò estava en el camí de la recuperació foral, i això és indiscutible.
Les crítiques més fonamentades de Carles VII la va fer el general Carlos González Boet, ajudant de camp i figura destacada del partit carlista. Boet va ser acusat de robar el toisó d'or que el duc de Mòdena li havia regalat a Don Carlos el 1877, però el general sostenia que les joies les havia venut el mateix pretendent per necessitats econòmiques. No és estrany que resqués l'enemistat entre tots dos. En una sèrie de cartes escrites a El Diluvio de Barcelona, el general Boet arriba a citar opinions de membres del clergat, descontents amb el comportament públic i privat de Carles VII.
Germans, amb tot el dolor dels nostres cors, hem d'admetre que el nou pretendent no té res a veure amb el seu avi, el benaurat Carles Maria Isidre. Li manca qualsevol de les condicions necessàries per tal de defensar o representar una causa religiosa.
Estic del tot d'acord. No heu sentit parlar del tracte que li dispensa el bisbe d'Urgell? Aquest bergant de Carles VII li agrada veure com els seus partidaris s'esbocinen mútuament, sobretot si són eclesiàstics i es deixen voltar per una cort de jovenets que no donen la talla per al càrrec. Quina diferència amb l'avi!
A fe de Déu, jo, que vaig tenir la sort de conèixer-lo, us puc dir que Carles V, encara que no fos home de molt talent, era bon religiós. Aquells que es queixaven del seu comportament polític els imposava la sinceritat amb els seus deures catòlics. Així les casades, com les donzelles, estaven segures al seu costat. I qualsevol dona podia presentar-se a la cort sense por de sortir-ne ofesa o mal reputada.
Quin contrast amb els nostres temps. Aquest xitxarel·lo no respecta res de res. No heu sentit parlar del seu poc respecte als claustres de religioses? Que sovint visita un dels convents d'Estella acompanyat d'una cort de nois impúdics? Quina mena de ball s'escolten allà al so d'una guitarra entre les monges i els visitants? No entenc com es permet que el rei comprometi d'aquesta manera la fama dels nostres monestirs.
Seria hora d'anar posant fi a aquests escàndols. Això, en comptes de defensar la religió, la desacredita.
Siguem sincers. A un rei que defensa francament el catolicisme, se'l pot dissimular i perdonar, mentre salvi les aparences, com han fet molts pontífecs pietosos. El que peca un rei amb l'esquerra, ho rescata amb la dreta. Els reis han de mostrar respecte pel clergat i buscar-ne la companyia, demanar consell i atendre els seus precs.
Però quan ha seguit don Carles aquesta conducta amb nosaltres? Quan ens ha respectat? Tots hem vist com es mofa d'un home de tanta virtut i doctrina com el bisbe d'Urgell, Monsenyor Queixal i Estrader. Germans, don Carles és una gran calamitat religiosa que sembra la impietat i el vici pel nostre país.
Sí, sí, i tant.
Sí.
En guàrdia.
Lluís Ferran Toledano, ens queda un minutet llarg, o sigui que estem allò ja al capdamunt. Les relacions entre l'Església Catòlica, el president don Carlos, les bases carlines, es van anar deteriorant o van millorar de passar de la guerra?
No, van empitjorar. El que passa que, clar, això era relativament poc conegut, no? Per tant, la manera de que això fos conegut per la resta de la gent era la premsa, és a dir, els mitjans de comunicació de l'època, i a la premsa de l'època, tant la de Madrid com la de Barcelona, per exemple, la Madrid, El Buñuelo, hi havia un que es deia El Buñuelo, un periòdic, o La Mosca Roja a Barcelona, un altre que es deia així, apareixien litografies, imatges, caricatures del rei, de don Carlos, al costat de dones despullades, de ballarines, moltes monges, diríem, el serrallo de don Carlos, l'harem de don Carlos. I tot això per què? Perquè després de la guerra, don Carlos es va separar de la seva dona, vivia separat de Margarita.
Un escàndol molt gran.
Un escàndol, que era un escàndol extraordinari, va viatjar per Sud-amèrica i també va participar en algunes de les guerres de l'Imperi Rus, i en aquell context coneix una ballarina, una cantant d'òpera, que tenia 18 anys només, hongaresa, Paula Desmoggi. I per això don Carlos li va dir a la premsa republicana i liberal, li deia el rei de les húngares, el rei de les hongareses, no? Per què?
Perquè era mal home.
Però clar, tot això com ho pagava? Aquesta és la qüestió. El rei don Carlos havia obtingut per herència el Toisó d'Or, que venia del duc de Mòdena, una joia molt... un conjunt de joies molt preuat, i això en una fonda de Milà va desaparèixer. I clar, aquí l'interessant és que això va esdevenir un escàndol públic brutal, no? Amb llibres, premsa internacional, un judici a Milà, que clar, al final no es va saber si era el propi don Carlos que havia venut les joies per poder pagar,
o bé algú altre de la cort,
o bé aquest González Boet, que tenia uns orígens també catalans per Mataró, la seva mare, doncs, que havia revenut, no? Esmiculat la joia i l'havia venut per Bayona, doncs, a la frontera.
El doctor Lluís Ferran Toledano, no tenim més temps, moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a explicar una mica, perquè això dona per molt més,
sí.
Aquesta relació tan fascinant del carlisme, de la Tercera Guerra i de president de don Carlos amb l'Església Catòlica. Moltes gràcies.
Encantat.
Josep Maria Soler Sabater, no tenim temps, ens n'anem. Això és L'Enguàrdia.